Universitat Rovira i Virgili, una universitat propera i de qualitat, t'ofereix aquest espai.
Minuts. Arribarem a les 6 de la tarda. Tenim en Rafael Nadal encara a la pista central. Ara mateix connectem amb ell en directe. Rafael...
Si queréis, hacemos un repasito rápido.
¿Cómo vais?
Bueno, de momento bien, pero el que conecto con vosotros se me tuerce el partido. O sea,
que... Ara mateix, perdona, eh? Primer set 6-2.
6-2.
Segon set 6-2.
6-2.
I el tercer 3-2.
Bueno, de momento sí, pero claro, ¿qué ha pasado? Que durant toda esta estona no estás conectado con
otro.
Això
sí que és cert.
Ara has connectat i ja anirà malament.
Connectat, ja, mira, ja no va com tenga que ir.
Això sí que és cert.
Dejaros a lo vuestro y déjame tranquilo.
Es molt verd.
Muy agresivo. Cuando...
2-4 ara mateix.
2-4, ves?
Va, això ja ho tens.
Sí,
podríem dir que ja ho tens.
No
et molestem més, Rafa, fins ara. Bé, tot això amb aquesta música, hem de saludar a aquesta hora el Dani Arbós, el biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Abans hem tingut una pregunta... Qui l'havia formulat, aquella pregunta? Una qüestió que hem dit...
El que ha dit Cao de Benós sobre com ha arribat el Covid a Corea del Nord.
Ah, sí? Ah,
exacte. Podem... Tenim el document, a veure què en penses, perquè jo he dit aquesta pregunta, que no en tenim ni idea, li traslladarem al Dani Arbós ara quan arribi.
155, endavant. ¿Qué originó el brote de Covid en Corea? El RPDC, pero se supone que hay, o bien aves migratorias que trajeran el virus, porque justo pasada la frontera en Nandong están también con muchas restricciones y hay un brote muy grande. Y otra posibilidad son los globos con helio que lanzan desde Corea del Sur con propaganda, que estuvieran contaminados.
Bueno, aquí hi ha dues opcions, una les aves migratòries,
sí,
i la segona uns globus d'heli que porten...
Sí. El... Contaminats.
La imaginació de Caeu de Venós, doncs està molt bé, però no, les dues jo les descartaria. Les dues.
Inclús les aus o descartes?
Descartaria les aus. La dels globus, home, potser hi ha algun personal xinès que es dedica a inflar globus amb el virus, el llença a Corea esperant que el globus rebenti davant de la cara d'un nord-coreà i que aquest nord-coreà...
No, es que no va així.
No va així,
perquè vostè no està mai en cap festa que el joc és xupar d'un globo per fer la veu de pitufo, un globo d'heli.
Sí,
pues ja
sí.
Està.
En aquest cas, disculpeu, seria de Corea del Sur, no?
Sí,
no Corea del Sur. Perquè els xinesos i Corea del Nord són amics.
Sí.
Ah, sí, però clar, hi diu el brot ara està a Corea del Nord.
Sí,
o sigui, ara els hi ha molts seus a Corea del Nord. Perdó. Algú ha enviat algun globus?
Clar,
tu dius de Corea del
de Corea
Sud.
De Corea del Sud.
Clar, sí. Perquè els xinesos no ho faran, perquè els xinesos són amics del Corea del Nord.
Bé, doncs que, home, no sé si algú de Corea del Sud s'ha dedicat a fer això, però sí, les probabilitats són molt baixes. El que diuen és realment la situació a Corea del Nord és preocupant. Hi ha 1,5 milions de casos reconeguts, o sigui, imagineu, els no reconeguts.
Doncs deuen ser 6 vegades.
I, no, home, tot i que han estat molt tancats i han fet uns confinaments molt estrictes, el cert és que també hi ha hagut connexió amb la Xina a través de trens, de vaixells, i, per tant, es creu que a partir d'aquí s'ha colat algun cas.
El confinament de país no funciona. Tot un... Perquè ells no sempre han estat confinats dins del seu país.
Sí, però clar, amb la Xina sí que tenen relacions, sí que a més van obrir algun corredor, perquè Corea del Nord necessita molt l'ajuda xinesa, i van obrir la frontera, i encara que sí que són molt estrictes en molts controls, recordem que hi ha molta gent que és asimptomàtica, per tant pot haver entrat el virus. És molt més probable això que no. El de les aus està totalment descartat, el dels globus contaminats.
Home, però un globo amb una ampolla penjant plena de virus...
Sí, de Sipiajo.
Alerta, cuidado.
I li cau algú al cap, una mica. No, perquè llavors algú s'ha de contaminar.
Bueno, perquè això arriben a les ciutats, peten les ampolles aquestes al terrat, tu vas estendre la roba i estàs contaminat.
O le posa el globo con una cara de Mickey Mouse i los nens van xupant del globo. Ah, mira que gràcia, ah, vamos a fer de pitufillo.
Hola, soy Pitufo, hola, soy Mickey. Y después, viro pa ti.
L'últim que m'esperava aquesta tarda...
Hola.
Haver d'aguantar...
Soy... Mickey Miguel. Tu pitufo amigo.
Hola, pitufo.
Y si me pone una canción, soy Arvin y la ardilla.
Hola, pitufito.
Hola, de Bamboigi.
Qué gracioso.
¿Quieres jugar en mi jardín?
Sí, vamos.
La hierba, como soy bajito, me hace cosquillitas.
En los huevos, ¿no?
Mara, ¿me va?
Bueno.
Arvin,
Bueno, anem a abordar abans de les 6, després continuarem amb Dani Arbós, la crisi climàtica que ens pren cada cop més hores de son. La prova la tenim. A veure, la realitat és que els que hem dormit, els que hem intentat dormir aquesta nit, he fet una enquesta ràpida a la redacció i molta gent avui ha dormit fatal.
Puta mierda generalitzada, tu.
Per aquesta nit tropical, anomenada nit tropical, que no sé si el tròpic si són aquestes nits, però avui el del cert que... I a més, avui tenia uns veïns que estaven fent un sopar i clar, no els hi varia d'una hora, i clar, amb la finestra oberta no hi havia qui dormís. Per tant, explica'ns aquest estudi que diu que cada cop amb el canvi climàtic dormirem pitjor.
Sí, això és un estudi, a veure, tots, no? Com
sobretot deies, dones i gent gran.
Sobretot dones i gent gran. Atenció, senyor Marcelí, perquè vostè ja de gent gran ja està al límit, al pas següent.
Aquesta nit he sentit les 5, 5:45, les 6, 6:45, les 7, 7:45, les 8, i llavors ja m'he aixecat perquè dic, bé, no farem res. I després ja no he pogut dormir més, i avui dormiré molt malament, perquè entre el Barcelona i la calor...
Gràcies, senyor Virgili. Endavant amb el Daniel.
Doncs han fet un seguiment de durant 3 anys de 47.000 persones de 68 països que havien de portar una pulsera d'aquestes que controla una mica doncs, com dorms i quan dorms. I han bueno, confirmat això que tots tenim aquesta percepció, que com més calor fa, doncs dormim pitjor. Què han vist? Que les persones s'adormen més tard, els hi costa més adormir-se, es desperten abans i es desperten més cops durant la nit. Però han quantificat quantes hores perdem de son. I llavors han calculat que actualment, amb l'augment de les temperatures, perdem unes 40 hores... De mitjana cada any. Però que al finals de segle es perdran entre 50 i 58 hores.
Bueno, es guanyen també de despert. Les guanyem de despert.
Sí, no? Sí, però no les aprofita, senyor Buigas, perquè està, vull dir, no estàs còmode, estàs donant voltes al llit i no estàs a gust. I sobretot, com deies, el que han vist és que això és més pronunciat en gent gran i en dones que els hi costa més dormir, no? I per tant, això també es tradueix doncs, en més mal humor i en més... bueno, en menys productivitat laboral, o sigui que té moltes conseqüències també per la salut i en malalties. S'ha vist que dormir malament doncs, també provoca més afeccions cardíaques, més problemes doncs, de trastorns mentals de diversa índole.
A la gent que la incineren, aquests que descansen més en pau o menys? Perquè, clar, tant de calor, si poden descansar.
Aquesta calor sí que va bé.
Aquesta bé.
Dorms eternament.
Sí, però anava a dir que incineren també,
Sí, no sé. Dic que per culpa de la calor, segons aquests càlculs dels científics, cap al 2099 cada persona dormirà entre 50 i 58 hores menys que ara a l'any.
Sí, sí, per tant, molt, tot això, dormirem pitjor, dormirem més malament, i sobretot també en països en desenvolupament, perquè al primer món hi ha molta gent, no tothom, però hi ha molta gent doncs, que té doncs, mecanismes per evitar la calor, no? Aires acondicionats, ventiladors...
Abrigat, però posa l'aire condicionat als preus que està. Ara, sí, a casa el tenim precintat, no es pot posar l'aire condicionat. Hem aguantat tots aquests dies sense aire condicionat.
Saps què has de fer? El que faig jo, abrigar-me molt, 4 mantes i el pijama d'hivern. Tu enganyes l'inconscient i després dorms i somies que és hivern. Ja està, passes fred i tot.
Bé, i un altre efecte de la calor que fa un moment el mencionava, el Dani Arbós, és que la gent està més irritable, és a dir, hi ha més conflictes, hi ha més baralles, hi ha fins i tot més
es veu pel carrer,
assassinats.
Sí.
A l'estiu?
Sí.
Clar. Perquè la gent està més irritable.
Sí, la gent està de més mal humor i això s'ha estudiat i s'ha vist que efectivament repercuteix. Per exemple, repercuteixen, doncs, per exemple, en la criminalitat, no? Com veus, per exemple, vam fer una anàlisi estadística a Los Angeles l'any 2019, una revisió, i vam veure que quan les temperatures superaven els 29 graus, l'índex de criminalitat, els crims violents, doncs augmentaven quasi un 6%.
Normal.
Per tant, la gent està més crispada.
No, és perquè per deixar que no pateixi calor.
Claro.
Clar, que
una ajudeta.
Sap greu, és com quan mates el cavall que pateix, dius, és suant allà i fots un tres.
És allò, tinc una calor que em moro.
Sí, doncs acaba de morir. Sí.
Doncs això s'ha comprovat, tenim aquest estudi de Los Angeles, però també s'ha fet doncs, a Mèxic, a Sud-àfrica, s'han fet diversos estudis que fan aquesta comparativa, no? Mirar temperatura i criminalitat, i hem vist que hi ha una correlació. Sí, hi ha molts estudis que intenten entendre el per què ens passa, per què, quan.
Què ens passa?
I llavors hi ha gent que diu, és perquè, precisament el que dèiem abans, com que dormim pitjor, estem de més mal humor, sí, i és més fàcil, sí, sí, que generin conflictes. Però un grup d'investigadors van fer un estudi a Indiana, molt curiós, en què van agafar doncs una 60ena d'estudiants, en què els entrevistava una persona que els hi podia dir coses negatives, que una mica doncs, que et posava de mal humor, no? Llavors,
després... Com era que els hi deien?
No, els hi deien coses negatives del seu caràcter, com si fos una entrevista de feina, però només li trobés els defectes. I aquestes entrevistes, la peculiaritat que tenien és que es feien a diverses temperatures, o sigui, la temperatura de l'habitació...
L'anaven incrementant.
I que veien que com més alta era la temperatura, després, a la persona entrevistada, o sigui, el que rebia una mica les crítiques, li deien fins a quin punt tenia ganes de donar-li, si pogués, li donaria una descàrrega elèctrica a l'entrevistador. Bé, doncs van veure que, a mesura que augmentava la temperatura de la sala, més candidats deien que volien...
Apartaven el botó de l'electricitat.
Electrocutar.
Els científics també s'ho passen bé, a vegades,
Però era fals, No
l'electrocutaven de veritat.
No donaven la descàrrega elèctrica, però sí que és veritat que havien vist això. I, el que atribueixen és que a la calor ens provoca una incomoditat física ens porta
tant,
aquesta...
Els delinqüents, en comptes de posar-los de presó, els hem de congelar perquè deixin de delinquir. És que també la tonteria estem parlant.
Home, que hi ha estudis científics que està dient. Més calor, hi ha més conflictes.
No, però t'està portant una qüestió meteorològica.
Ai, no se n'adona.
És un científic.
A tot això, són les 6 i 2 minuts, ha acabat el partit de Rafael Nadal, el debut a Roland Garros sense problemes.
Liquidado hasta que venga el otro.
¿El otro que qui és?
Pues el amigo de aquí.
¿Eh?
El amigo de aquí.
El Carràs.
Home, però el següent no és el Carràs.
No, però quan venga ja...
Ai, el Carràs.
El Carràs.
No,
que ara és el tenista de moda. Ara sembla que jo ja estigui, liquidado.
Sí, bueno, ja,
exacte, és el tenista. Tot el mundo está con el Carràs.
Sí, és el tenista de moda.
Bé, aún estoy vivo.
Ara farem una pausa, estirarem les cames, i avui ens hem preguntat les nostres xarxes, els que teniu mascota, bàsicament els que teniu gos, quants cops, tot i que també poden participar els que tenen gat, però quants cops, quantes vegades al dia menja el vostre gos? Una, dues, tres o quatre, o a demanda, o...
Vuit.
Amb una vegada n'hi hauria prou.
D'això ens en parlarà d'aquí 5 minuts el Dani Arbós. Quantes vegades al dia menja el vostre gos? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu...
Sembla que tinc...
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 11 minuts, amb la sintonia de Veterinaris.
Sí, el millor programa que s'ha fet de TV3.
Dels programes d'èxit de TV3, que per què no el podrien repescar?
Sí.
Però no cal, el poden tornar a reprogramar.
Sí. Nous.
Les bèsties són les mateixes.
El
Carlitos es va morir.
Bueno, doncs és igual, doncs el tornes a veure, el saludes.
Perquè fa temps que no surt un animal nou. És veritat, perquè abans vivien uns dinosaures, després va sortir... Primer van venir els peixos, després van ser els rèptils, després van venir, no sé què, no?, els mamífers. I ara fa temps que no hi ha novetat d'això.
Podria sortir... No hi ha animals nous.
No hi ha animals nous. De tant en tant troben...
Sí, però ja hi era, perquè el descobreixen.
Però hi ha els rucs de dues potes.
Sí, aquest ja fa temps que hi és,
Bueno, anàvem a parlar d'una nova recerca publicada per la revista científica Geroscience, que ha avaluat a més de 10.000 gossos la relació entre la freqüència d'alimentació, això interessarà els que teniu mascotes, i la seva salut. I és l'estudi més gran sobre aquesta qüestió que s'ha fet mai. A veure, a quina conclusió Dani Arbós s'ha arribat?
Doncs mira, el que han trobat és que els gossos que tenen millor salut en diversos paràmetres són els que mengen només una vegada al dia.
Que Déus!
Mirant diversos paràmetres de salut cardiovascular, física, de moltes coses, han trobat que els que menjaven menys d'una vegada al dia...
Un cop al dia.
Doncs estaven morts. Els que menjaven més d'una vegada al dia,
aquesta ha estat bé, aquesta m'ha agradat molt.
M'he empaltat de vostè.
Gràcies.
Doncs els que menjaven més tenien pitjor salut que els que menjaven una vegada al dia. El que no saben és si és per la freqüència o és perquè hi ha una restricció calòrica, és a dir, perquè mengen menys, no? Com sabeu, això us ho va dir aquí el punt 7, de que si volíeu un consell, que si mengéssiu menys...
Si mengeu menys... viureu més. És un consell gratis que us dono.
Mm. Exacte, ens va donar aquest...
És un altre tipus de dona que m'agrada a mi. És més
no t'agrado jo?
No, és que... Un moment, com que no estem pel cas, estàvem parlant de, del professor Ponset, però clar, si no estem escoltant el programa, doncs és evident que no sabem ni qui tirem. Digues, perdona.
Bé, doncs el que diuen els investigadors és que potser en gossos passa el mateix, que no és el fet de menjar només un cop al dia, sinó que al final acaben menjant menys, i això és el que els allargaria la vida, com a nosaltres. Però sí que hem vist que, a veure, no en totes les malalties, per exemple, hi ha algunes que no hem vist diferències, doncs, per exemple, temes de càncer o de salut, o de temes de pell o coses així, no? Però sí que en general estan en millor estat físic els gossos que mengen un cop al dia
per
els que mengen molts.
Per hauríem de menjar un cop al dia.
Nosaltres, home, però nosaltres no som gossos.
Ja ho va dir el professor, ara sí que hem recuperat el document.
Hem fet proves amb rates, amb altres mamífers, que demostren que l'equivalent de la duració de la vida, si fessis algo concret, podria arribar a 400 anys, tranquil·lament. Amb rates ja arriba l'equivalent. Modificant simplement la dieta. O sigui, que és impressionant. És un consell que us dono gratis. O sigui, si mengeu menys, viureu més.
Clar,
si mengeu menys.
Menys quantitat. Sí.
Doncs sí, això s'ha vist amb per gossos tant, i amb humans també, però menjar menys quantitat no vol dir...
Un cop al dia.
No, mal, que pots menjar diversos cops al dia, però menys cada vegada, i sa, i tot el que et diuen tota la vida, vull dir, fruita, verdura...
Tot i que el professor Ponset, l'Albert Ponset, sempre ens deia que ell no moriria, al final, mai. Tot i menjar menys,
pobre
tant d'hora
sí, es va confirmar. 400 anys era molt optimista, però sí que els científics ara estan dient que potser els 150-170 no seria... Bueno, vostè hi va, no? Vostè ja els té, perquè el del Titanic i tot...
La pregunta seria, cal viure 150 anys?
Sí, jo sí. Per tocar, bona viu, ben
sí,
tocat.
Jo també.
Aquí l'altre d'això és que potser no hem de viure tants anys, sinó guanyar qualitat de vida, no? O sigui, viure sobretot el màxim d'anys amb salut, qualitat, que no arribar com arribar molt fet una piltrafa.
Aquesta tarda, per cert, Toni, hem preguntat als nostres oients quantes vegades al dia menja el vostre gos... I és curiós perquè la majoria de la gent, un 46,6% dels participants en aquesta enquesta, diuen que menja dos cops al dia. Per tant, segons aquest estudi...
Error.
Exactament, error. Hi ha un 20,3% dels oients que diu a demanda, quan vol el gos, i només un 18,9% diu que un cop. També hi ha un 14,1% que diu que tres cops. Per tant... força gent que s'hauria de reconduir cap a un cop al dia, segons el que diu aquest
segons
estudi
aquest,
científic.
Aquest estudi, també.
Però aleshores li has de donar molta quantitat un cop al dia, és que això...
Clar, és que a més el
depèn
gos no té aturador.
El gos
ho zampa tot.
Tot.
No li pots
i
deixar...
I clar, si li poses allà tota la quantitat que tu abans li reparties en diverses preses... Se li farà una bola...
Autòpsia! Deixa de menjar-li la cama a la vella!
Però què fa? Disparant al gos?
No, però a les ungles. Les ungles no tenen sensibilitat. Muerte! Muerte! No mortes a la vieja! Muerte!
Mort de Déu! Jesús!
Que dic que t'estiguis quieta, de fet que... Obre ja!
Però deixi de disparar els gossos.
No, que és a les ungles, que tenen repelons.
No, m'ha queixalat la tita, eh?
La tita, però...
M'ha queixalat la tita.
M'ha queixalat la tita.
M'ha queixalat la tita. M'ha queixalat la tita. Jesús!
Deixa-la, ara!
Mare de Déu.
És que van a toc de tiro.
Que, per cert, li ha quedat tacat el pantaló.
No, però això deu ser... De...
Estava entre vermell i pixat.
No.
Com quan t'operen la pròstata, que surt aquella cosa que és com sangria.
Sí, m'he quedat aquí com...
No, res. Això és...
És... El mateix color que quan t'operen la pròstata, aquell líquid que van canviant.
És el bolquer del dematí, és igual.
Com?
Res.
Quin bolquer?
No, què cap, res, tira. Que no es fa tard, es fa tardíssim.
Ara sí que no entenc res. Per qui porta bolquer, vostè?
Per mandra, eh? Per mandra, està bé, però és mandra.
És que saps què passa? Que 4 hores de programa...
No aguanta. I per què no va al lavabo?
Sí, per què no hi arribo? Per què no hi arribo, nene? No hi arribo?
No entenc. Què va?
Però fem molta pausa, eh?
Què va? 4 potes, 4 gates, o què? És que no ho entenc. Vull dir...
Perquè quan arribo ja se m'escapa.
Jo també porto un, però...
Ah, sí?
Clar, així no m'haig de moure.
Vostès dos porten...
Sí, sí.
Bolquer,
passa res, eh? Ara es porta, ara. Això es porta,
bueno, a les curses d'aquestes que fan,
pràctic,
per exemple, el Dakar.
Clar,
el Dakar es fan a Aràbia Saudita o Oman. Van amb bolquers, els pilots.
És normal, això.
Bueno, tot això estava amb els gossos de...
Sí, que fan mocàs, eh? Fixa't bé que es porten, eh?
Tota l'estona està aquí...
Però quanta... Aquest home no para...
Ardilla, Sevilla, Estrella, Gitano, Autopsia, Muerte de Función, set gossets, però van molt ben dient...
Des de molt de l'àpat el dia. Els gossos els podria patrocinar Mèmora.
Per què?
Home, Autopsia, de Función, Muerte... Tot això ho fa Mèmora.
Són uns macos, perquè estan vius.
Molt macos. Bueno, deixem les mascotes, doncs. Anem amb una cosa que... Home, ha passat que... Una recomanació. Abraçar la parella, si és que en tens. Si no, doncs mira, tens l'opció dels arbres. Pot ser un bon truc antiestrès.
Sí, això...
El que passa que, clar, hi ha un problema de sexe, no, aquí?
Sí, perquè serveix, aconsegueix reduir l'estrès, però només en les dones. Això ho han fet un estudi...
Com és això?
Ah, doncs mira, és una cosa que volen seguir investigant, perquè ho han fet amb 38 parelles sentimentals en què a la meitat els van dir que s'abracessin abans de fer... Havien de fer una petita prova que augmenta l'estrès, que és res, posar... ficar la mà en un bany d'aigua, doncs, gelada durant 3 minuts. Això és una cosa que el que fa és augmenta els nivells de cortisol, que és una hormona relacionada amb l'estrès. Llavors això els hi feien fer a les parelles, però la meitat abans s'havien hagut d'abraçar i la meitat no. Doncs què van veure? Van veure que les que s'havien abraçat, doncs les dones, quan posaven la mà a l'aigua freda, els nivells de cortisol, o sigui, aquest hormona que augmenta amb l'estrès, augmentaven molt menys que en les que no s'havien abraçat. O sigui, realment, l'abraçada prèvia els hi suposava un bon truc antiestrès. Mentre que en els homes, en canvi, no passava això. I on diuen? Doncs en aquest cas, en les dones, si tenen una entrevista de feina, algun examen, alguna situació que preveuen que pot ser estressant, doncs potser una abraçada de la parella les pot ajudar.
S'abracin entre elles.
Tu mateix, jo que em faig, jo... L'onanisme és el millor que hi ha. Jo m'abraço a mi mateix, quan necessito carinyo, m'abraço a mi mateix, jo m'estimo moltíssim.
Sí, home,
i el sexe igual. Escolta, tu, millor que jo, qui m'ho farà?
I és la manera de que no tinguin queixa.
Encantat, eh? Totes les posicions, totes les posicions.
No, que perdona, Marta.
Perdoni, és que no vull imaginar-m'ho.
Exactament. Acabar l'ultra sense, eh? Jo sol. Sí, clar, és més complicat.
És que estic fart de sentir, bueno, i ja està. A veure, després de... Ja està. Això no és humillació, i així te lo fas tu i ningú se queixa.
Entres?
Molt millor.
El Marcelí...
Els rambalats de Festa Major, sempre veies dues dones ballant. Com a boges, eh?
Bueno, per això ho diu l'estudi.
I el partit de futbol sempre el mateix resultat, eh? Si t'apanyes tu, 5-1.
Hòstia, per favor.
No ens expliquin això, que no volem tenir aquesta imatge al cap de vostès.
Perquè tinc un opot de ganchito.
Escolta, per favor.
Però abans treguis el bolquer.
Sí, per què? Bé, només que ara volen mirar si això també pot passar en parelles que no siguin una relació sentimental, d'amics, de familiars, si pot servir, i també entendre per què els homes no els hi passa, perquè no tenen,
sí,
no se'ls redueix l'estrès una abraçada de la seva parella.
No estem per romansos.
No?
No estem per romansos. Bé, acabarem parlant de... Allò, un petit pas important, un petit pas per l'home, pas per la humanitat, sí, perquè han aconseguit cultivar per primera vegada plantes en terra de la Lluna.
Això vol dir
que... Bueno, això vol dir que...
És terra bona.
Quan l'home arribi a la Lluna, doncs potser pot ser una base per fer altres viatges, allò que ens han explicat infinitat de cops.
Efectivament, no? Aquest és un dels projectes que hi ha, que la Lluna es converteixi en una base per poder anar, doncs, per exemple, a altres planetes.
Podem plantar marihuana.
Aquesta no és la idea, però sí que durant les missions Apolo, que es van donar entre el 69 i el 72, quan l'home va anar a la Lluna, doncs els astronautes, una de les coses que van fer va ser portar cap aquí roques, terra, sorra, el que es diu regolita, i van portar doncs quasi 400 quilos de material.
Podríem plantar un girassol i ho tindríem tot. Terra, lluna i sol.
Pues sí que podrían, sí que podrían quedar vostè i jo, perquè en el humor no s'entenem. Sí. I en l'altre, cada uno que s'apanyi.
Sí, claro.
Bé, doncs en aquest cas han agafat una mica de terra uns investigadors i han plantat una planteta. No era un girassol, no era marihuana. Era una planteta que es diu Artemisa, que es fa servir molt en
recerca. Això és una herba, és una herba.
Sí, és una herba, es fa servir molt en recerca, està seqüenciat al genoma.
Remeiera.
I han vist que sí que poden créixer plantes. Ara, que creixen pitjor... que ho han fet després amb cendres i amb terra semblant de la Terra, semblant a la que hi hauria la Lluna, han vist que no creixen igual, però que sí que creixen. Per tant, sí que han donat el cas que es posés una base a la Lluna, doncs potser es podria aprofitar el material que hi ha allà doncs, per plantar-hi alguna cosa. Sí, li sembla bé? Sí, senyor Marcelí?
Ho han fet bé, aquests investigadors? Jo estic més bé plantar cebes.
Home, el que segur que arrela és la marihuana. Ja,
vete. I té una cosa, al final faltarà superfície del planeta Tierra para abastecer a todos los que fumamos. Se tendrá que ir a plantar a la Luna.
Aquest té més collons d'aquest paio.
Podríem ajuntar
al nivell.
Miri, els tres... agafen i se'n van a fer un passeig.
Sí, vaja.
A mi me han arribat ja tres WhatsApp que risa con lo del resultat de 5-1.
És una broma, una mica
que això... En el tema del autocariño, el resultat del partit de futbol sempre és el mateix. 5-1.
És que només falta que algú li digui que li fa gràcia per tornar a repetir.
Pues sí, del Fulvito me envia un missatge el Ramon, que s'ha pixat de riure i que...
Molt bé.
Quin ambient, també.
I que l'enviarà per el WhatsApp.
Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
5-1.
Gràcies per la paciència. En uns moments ens acompanyarà a veure si... guanyen en formes. Montse Vidal, la periodista musical Montse Vidal, que avui ens parlarà de documentals musicals. Però arriba el DOC a Barcelona
sí.
I ens parlarà de documentals musicals.
A mi m'agrada més la Montse Vidal que el Ramon aquell que va con la bufanda. Ui, sempre, ui, això que ho fe, vaig a nivell. Que nivell, Maribel. Si va arribar aquí, ui, això no és de mi estatus. Tu, pues mira, la Montse simpàtica.
Que sigui dona no té res a veure, no?
No, que sigui guapa no té res a veure.
Hola, Laura, com està el teu fill?
Doncs l'any que ve comença la universitat i està superperdut.
Jo ho tinc claríssim. La Gran va a la URB i això em deixa tranquil, perquè és una bona opció de futur, una universitat de qualitat amb grups petits i els titulats estan ben valorats en el mercat laboral. I ella està molt contenta.
A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.